Sing a song.
Matí, amb Raquel García.
Us heu preguntat alguna vegada què els hi passa als animals abans que arribin al vostre plat? Doncs precisament per sacsejar consciències i per mostrar a la gent com viuen els animals, diversos activistes organitzen comiats amb els animals abans d'entrar a morir a l'escorxador. O com n'hi diuen els participants, es tracta d'una vella vegana. Això és el que es va fer precisament ahir a la tarda amb el col·lectiu Barcelona Animal Safe davant de l'escorxador de la nostra ciutat de Sabadell, situat a la zona hermètica. Aquest col·lectiu vegà aprofita l'acció per denunciar el maltractament animal i també l'explotació que fa la indústria alimentària amb la resta d'espècies. Per parlar-ne avui tenim en Carles Lorente, que hi va participar activament. Bon dia i benvingut, Carles.
Bon dia, gràcies.
Explica'ns, primer de tot, perquè la gent entengui, des de quan es van començar doncs, a fer aquestes velles i a on? Perquè em sembla que això ho hem importat del Canadà, no?
Sí, les primeres velles que es van fer davant d'escorxadors i amb camions de transport d'animals es va començar a fer el 2010, és a dir, fa gairebé una dècada, i sí, va ser al Canadà, va ser a Toronto. I aquí...
Com va sorgir?
Imagino que és un tema que sempre ha estat ocult, diguéssim, molt obscur, no? Al qual la gent no hi té accés i no té informació i no sap realment què és el que passa. Ni darrere dels murs, no ho sabrem, fins que no hi hagi gravacions clandestines, ni què succeeix des de que surten de la granja fins que arriben aquests murs. Llavors, els activistes vegans, el que sempre han volgut fer arribar al públic en general és això, és què passa, és donar informació.
És denunciar,
és
no?
denunciar
que hi ha doncs,
és...
un hermetisme no? al voltant
Exacte.
Del que passa amb aquests animals. No?
Exacte, i llavors el que es va voler donar a conèixer en un principi per part d'aquests primers activistes canadencs és la realitat, senzillament la realitat. Fotografies, gravar vídeos i després penjar-ho a internet.
I a casa nostra, quan comencem doncs,
a casa nostra,
a fer aquestes accions i qui les organitza?
A Barcelona comença fa aproximadament un any amb aquest col·lectiu que es diu Barcelona Animal Safe, com has dit. I aquí a Sabadell des de fa pues, l'estiu passat, més o menys des del juny de l'any passat. També es va començar a fer una vella un cop per setmana i a l'agost va haver-hi una gran vella vegana de 5 dies amb vaga de fam inclosa, que també veu estar-hi, va estar a Ràdio Sabadell, també ho va cobrir, el diari Sabadell, etc. I organitza doncs, aquest col·lectiu que es diu Barcelona Animal Safe, que són una sèrie de nanos de Barcelona que van importar diguéssim aquest mode d'activisme americà o anglosaxó d'acompanyament dels animals en el seu últim trajecte diguéssim en aquest món.
Abans d'explicar els objectius i la dinàmica, perquè també entrarà el Pau Duran aquí a l'estudi, que va participar-hi ahir, va ser testimoni d'aquest acte de protesta, explica'ns també per informar una mica els oients, no? Les diferències entre un vegetarià i un vegà, perquè em sembla doncs, que aquestes accions les feu activistes vegans, no?
Bueno, en primer lloc, aquestes accions estan obertes a tothom. És a dir, pot venir qui vulgui, sigui vegetarià, sigui vegà, no tingui un estil de vida que tingui, és obert. La gent pot assistir i veure què és el que succeeix, veure què és el que passa, com arriba l'animal que el dia de demà doncs acabarà el seu plat, no? Com bé deies al principi. Per tant, no ens tanquem a que assisteixi només un tipus de persona o d'activista. Quina diferència hi ha? Bueno, la diferència bàsica és que els vegans estem en contra de tot tipus d'explotació animal que tingui a veure amb l'aprofitament dels recursos que provinguin de qualsevol tipus d'animal per afavorir els humans. Per tant, no ens alimentem, no ens vestim, no fem servir cap tipus de, diguéssim, no sé, tracció animal, res que pugui implicar l'explotació i l'aprofitament per part de l'humà en benefici nostre. Respecte als vegetarians, és cert que compleixen amb totes aquestes, premisses, però encara mantenen alguns d'ells l'alimentació que prové d'ous i d'altres també l'alimentació que prové dels lactis o de la llet. Dues de les indústries també més hermètiques i que més falsa publicitat ens bombardegen amb els mitjans de comunicació conforme no se'ls explota i no se'ls fa mal, i per això molta de la desconeixença que hi ha en aquest àmbit, doncs molta de la gent que és vegetariana s'escuda dient que no els hi passa res a aquest tipus d'animals, i és tot el contrari, no?
També volíem aprofitar per fer la diferència entre, com us hem de dir, es tracta d'una vigília o es tracta d'una vetlla vegana? Perquè veiem que diferents mitjans titulen d'una manera diferent.
Nosaltres les anomenem vigílies, a seques. Ara hem vist que aquests dies, quan començaven a proliferar en tots els mitjans de comunicacions, vigílies veganes, vetlla vegana, i no té res a veure amb el veganisme, sinó que és activisme pro-animalista i pro-veganismo, però és una vigília a seques.
Doncs a partir d'ara nosaltres també a Ràdio Sabadell parlarem com ho hem de fer, i farem, doncs, i explicarem aquestes vigílies. I com dèiem, doncs, ahir vam enviar en Pau Duran, que va assistir, doncs, per primer cop a una d'aquestes vigílies. Pau Duran, bon dia.
Bon dia, Raquel.
Explica'ns a on vas anar, què vas trobar i també com ho vas rebre, no? Quina va ser la sensació, perquè suposo que impactant.
Doncs molt impressionat, perquè ens van convocar a les 4 de la tarda davant de l'escorxador de Sabadell amb aquesta convocatòria que havia fet Barcelona Animal Safe davant dels mitjans de comunicació, i seguint una mica la línia que marca de com fer aquest tipus d'actes de Safe Movement a nivell internacional. I llavors el primer que em va sobtar, és a dir, no sobtar en el sentit de que no m'ho esperava, sinó de que era lògic però no hi havia caigut, era el ben organitzat que estava així de partida, no? Tothom accedia lliurement, com t'explicava el Carles, però llavors, quan anava a començar l'acció, hi havia un punt de reunió on els organitzadors explicaven de quina manera s'havia d'encarar un acte d'aquest tipus. Una mica, Raquel, perquè no passin aquelles coses que, bueno, doncs un s'emociona i va per lliure, un altre fa una cosa que va radicalment en contra del que marca, per exemple, la línia de The Safe Movement, i la persona que es va dirigir als concentrats per explicar una mica què és el que es pretenia era en Marc Ramoneda, com a organització de Barcelona Animal Safe.
Por favor, respetemos a los trabajadores y a los camioneros y actuemos con la misma compasión y amor que queremos darles a los animales. En segundo lugar, os pedimos de no utilizar flash cuando lleguen los camiones con los animales, y sobre todo no darles con el flash directamente en la cara. En todo caso, si queréis, podéis coger otro móvil y hacer el flash de lado para que no les dé directamente en los ojos, que eso solo les asusta más y les dejan más estado de shock de lo que ya están. Y también es muy importante, cuando vengan los camiones, que todo el mundo os quedéis en esta zona, por favor, porque los camioneros tienen miedo cuando ven tanta gente que se acerca al camión de golpe. Así que si veis que viene un camión, Nuri y yo iremos a pararlo y hablaremos con el conductor y le explicaremos cuál es nuestro propósito y le pediremos de pararse.
Llavors, tu, Carles, vés-me corregint, si veus que alguna cosa no l'explico bé. El que passava, Raquel, és això, d'acord? Els organitzadors tenien localitzat un camió que estava per entrar amb bestiar dintre de l'escorxador, i s'apropaven un parell d'organitzadors tranquil·lament ja de lluny perquè el camió veiés que tenien intenció de conversar amb el conductor, i li demanaven de fer l'acció pertinent. Diguem que en aquesta exposició inicial, com has sentit, el que es volia exposar és que es volia tenir en compte els participants, els animals que eren conduïts a l'escorxador, i en els treballadors que han de portar aquesta matèria primera, tant els que van als camions com el mateix escorxador.
En aquest sentit, Carles, entenc, i m'agradaria també, doncs, que m'expliquessis quina és la resposta dels camioners, dels treballadors. Ells entenen que la vostra reivindicació no és en contra d'ells, sinó que és en contra de la indústria?
Tenim una mica de tot. No sé si ahir el Pau ho va poder veure també en primera persona, però tenim tot tipus de caràcter per part dels treballadors, i d'haver assistit a diverses vigílies ja puc parlar una mica amb experiència. Tenim des dels treballadors, que els camioners, no? En aquest cas qui porta el camió, que s'aturen davant les indicacions, ens escolten, raonen i poden dir-nos que no, però tranquil·lament doncs, han aturat el camió, passen de llarg, entren, esperen que hagin d'entrar dins de l'escorxador i cap problema. Tenim l'altre tipus de treballadors que, evidentment, doncs, entenen la nostra posició, com som gent que no volem fer cap mal i
acudim
pacíficament. Exacte. Doncs en el moment en el que aparquen el camió, a l'espera de que els obrin la porta, ens permeten veure els animals, estar amb ells, si volem tocar-los, tocar-los, i algun d'ells inclús ens pot deixar abeurar-los, no? Que en principi no haurien de per què deixar-nos, però a vegades ens deixen abeurar-los. I després tenim la posició més, diguéssim, antipàtica, que és la de no aturar-se, donar-li
l'accelerador
o inclús donar
la
botzina i hem d'apartar-nos moltes vegades perquè si no se'ns enduen per davant i no volen atendre explicacions i no volen fer res perquè no volen, ja està, no volen que se'ls gravi, no volen res.
De fet, un dels vídeos l'hem penjat a les xarxes socials, Raquel, perquè la gent es pugui fer una mica la idea de com anava això. Un cop s'havien donat les instruccions, li vam demanar a l'organitzador, al Marc Ramoneda, que ens detallés ben bé a què havien vingut allà.
Doncs bàsicament hem vingut aquí avui a l'excursió de Sabadell per ensenyar quina és la realitat del que passa perquè puguem tenir un plat de carn a la taula, perquè puguem tenir un got de llet a la nevera o un iogurt, perquè moltes vegades no pensem en les conseqüències que tenen els nostres actes i en aquest cas estem aquí per reivindicar tot el que és el tema de l'alimentació, que moltes vegades ens oblidem de que ens estem menjant animals que tenen sentiments, que tenen famílies, i estem aquí per un tema de justícia social, i és a dir, per exposar aquesta injustícia que està passant de forma normalitzada, i també estem aquí perquè volem acompanyar els animals en els seus últims moments i donar-los compassió i amor que mai han tingut a les granges i que puguin tenir aquest últim impacte positiu a les seves vides amb nosaltres.
I clar, digues.
Aquí m'ha semblat molt interessant, no?, quan explicava també doncs, el contacte amb els animals. Potser per molts d'aquests animals és la primera vegada, no?, que tenen aquest contacte positiu amb l'ésser humà.
Sí, és així. O sigui, hi ha molts que ho veus, o sigui, una mirada diu més que moltes paraules, els animals, per sort o per desgràcia, depèn del que arribessin a dir, no poden parlar. Per tant, hi ha vegades que la mirada de l'animal és una mirada de terror quan t'hi enfrontes així, quan estàs a pocs centímetres, veus que no sap el que és, no sap el que passa i possiblement no reconegui ni qui és un humà. I llavors aquest contacte és important que sigui un contacte tranquil, com deia el Marc, no? És important que sigui un contacte respectuós, que és el que anem a fer, bàsicament.
Uh-huh. I a banda d'aquestes emocions impactants que veus també a l'altra banda del camió o gàbia, Raquel, em van començar a impactar, a banda d'aquestes raons que ja ens ha explicat el Marc Ramoneda, algunes dades.
Es va treure un estudi que deia que els vegans viuen de mitja 7,8 anys més que els omnívors, és a dir, això demostra que podem tenir una dieta vegana completament saludable i equilibrada, si es fa bé, esclar, com totes les dietes, i sens dubte tampoc comprar cap tipus d'aliment, cap tipus de producte de proveniència animal, sigui llana, cuir o qualsevol d'aquestes coses que és més fàcil d'evitar encara. I podem viure perfectament i podem seguir les nostres vides com si res, alimentant-nos d'una forma vegetal, que no fa mal a ningú.
És a dir, el Marc ens deia que potser viuríem més de 7 anys de mitjana d'una persona que menja de tot, que hi ha un estudi que corrobora aquesta teoria, no, Carles, en què es basa en part del moviment del Safe Movement per defensar una mica aquests objectius. I a més, el Marc anava més enllà i ens deia que això també afectaria, d'una banda, positivament al planeta i de l'altra, a la fam al món.
I no només això tindrà un impacte positiu en els animals, sinó també en el planeta Terra, perquè, per exemple, per produir un quilo de carn s'utilitzen 6.000 litres d'aigua i, bueno, hi ha un malbaratament dels recursos naturals enorme en la producció de productes d'origen animal i també en temes de drets humans, perquè si tothom es fes vegà, de fet, es podria erradicar la fam al món, perquè actualment hi ha moltíssims quilos de menjar que es dediquen als animals i, de fet, Etiòpia van estar, no fa molt, en crisi de menjar, justament, perquè tot el gra que produïen l'enviaven a Europa perquè poguéssim alimentar els nostres animals.
Clar, em va recordar, Raquel, no sé si tens present que fa uns anys va haver-hi una crisi també en uns països africans, Carles, a tu potser et sona, en què estaven traient terreny de conreus perquè mengés la gent per fabricar oli de palma o no sigui una cosa que volien fer pel biodièsel, que dius, clar, aquí quedàvem molt bé dient, no, és que ara posem un dièsel al cotxe que és ecològic i compte, però en canvi estàvem traient en el lloc d'origen espai de producció perquè mengés la gent del propi país, no? Doncs em va venir una mica aquesta idea. I al voltant de tot això que diem, perquè això té un primer impacte que dius, d'acord, una cosa és el tema de justícia, ètica, després em començo a plantejar com viuria jo un moment que dic, vale, compro la idea, estic d'acord amb aquest fet del veganisme, no? Què passa llavors quan comences a pensar, ui, i l'alimentació, que ens falten proteïnes, que què passa amb no menjar d'aquests grups? Doncs, per exemple, en Marc ens deia que això és un mite i que podem trobar diferents documents on informar-nos.
Hi ha un documental molt interessant a Netflix que es diu Forks Over Knives. Hi ha un altre que es diu What the Health, que tracten sobretot aquest tema de salut i demostren com una dieta 100% vegetal, és a dir, vegana, no simplement és adequada, sinó que a més és beneficiosa per moltes condicions de salut que hi ha avui en dia al món. És a dir, que ens podríem beneficiar eliminant la diabetis, eliminant l'obesitat, eliminant diferents tipus de càncer o la probabilitat de tenir-los. I realment hi ha moltíssims estudis que demostren que tot això no són més que mites i falsedats que s'han difós. I qualsevol persona que estigui interessada en la nutrició també pot llegir un llibre que es diu The China Study o l'estudi de Xina, que es pot trobar a Amazon i en moltes altres llibreries. I és realment molt, molt interessant llegir com tot això realment són mentides que s'han anat estenent sense cap tipus de fonament científic.
Clar, diguem que aquesta alternativa de coneixement em va deixar molt impactat, no? Perquè és com tot un torrent d'informació que no m'esperava rebre tot de cop i que vaig pensant, bueno, això m'ho hauré de mirar, això m'ho hauré de buscar, això hauré de posar al YouTube per veure aquestes pel·lícules. Però és que inclús, Raquel, vaig trobar que un dels participants era un estudiant de l'Assemblea Vegana de l'Autònoma, el Pablo, que és estudiant de veterinària, fa un any que està participant en el moviment, i ens comentava, de fet, que dintre de la carrera hi ha gent que va fent com la descoberta en el sentit contrari, no? De dir, jo venia aquí a ajudar els animals i gairebé em trobo que estic fent el contrari.
Realmente cada vez está, bueno, es que está en auge la cantidad de personas que durante la carrera se plantean si el sistema de producción cumple con aquello con lo que nosotros soñábamos cuando entramos en la carrera, ¿no? Entras en la carrera con la intención de ayudar a los animales y al final acabas trabajando para que estén muertos, para que produzcan más. Bueno, pues hay personas que sí que acaban trabajando de eso y bueno, lo respeto, pero para nada comparto esos sentimientos. Yo, si acabo trabajando, espero que sea para ayudarles.
Imagina't, vol treballar d'ajudar-los i es troba que durant la carrera no troba que està encarada en aquesta finalitat, sinó més aviat doncs, a la seguretat alimentària de les persones que consumim i tal. Com un xoc que ell ens deia, que algunes dades apunten a que hi ha gent que a vegades deixa la carrera o s'enfoca en un altre sentit. I ell també ens deia que per anar contrastant aquests coneixements no ha trobat dintre de l'itinerari acadèmic propostes d'estudis en aquest sentit que apuntin cap a l'altra línia, sinó que tot el que ha volgut descobrir ell per fer-se preguntes sobre si és cert això que està passant ho ha de buscar fora de l'àmbit acadèmic del currículum que té marcat. D'acord? També ens deia que, clar, a vegades quan parlem de fer-nos vegans ningú està proposant de fer-ho en plan salvatge, no? De dir, doncs ara, a partir d'ara, tu m'ho podries explicar millor, Carles, però es pot anar a un nutricionista, es pot dir quins grups alimentaris fa servir i a partir d'aquí doncs, buscar un equilibri en el que tu creus que a casa mengeu i que podríeu més o menys mantenir.
L'important és la informació, és estar informats. I en relació amb això, estem al segle de la informació, no? El segle XXI podria dir-se que és el segle de la informació, estem tots connectats, interconnectats, però a la vegada el que venim a denunciar amb aquest tipus de vigílies és també la injustícia que es viu en una doble vessant, no? La injustícia que es viu a nivell animal, pel que vas poder veure també, Pau, i pel que expliquem nosaltres, no és just que els animals neixin amb les condicions amb les que neixen, siguin transportats amb les condicions amb les que són transportats i morin amb les condicions amb les que moren, i no és just, també, per una altra banda, per l'ésser humà, que en l'època en la que estem, en l'època de la informació, en el segle de la informació, no tinguem accés a saber què és el que passa, no? Darrere dels murs, a saber com ha arribat al meu plat aquest tros de carn o aquest tros de peix o aquests ous o aquesta truita. Per tant, el que volem també donar a conèixer i el que volem fer arribar a la gent és que s'informi, és que busqui. No sempre direm, ves i mira aquest documental o ves o mira, això és el que passa i li plantem una fotografia, però sí que ens agrada donar una empenteta i ajudar que la gent per si mateixa investigui.
Clar, el que passa és que com més investigues i més t'informes, més xocs tens a casa, no? Perquè, clar,
però és millor que ho faci un mateix, això que no que vingui un tercer aliè o estrany i et digui, això és el que passa, això pot causar rebuig. De fet, està comprovat també que et causa més rebuig si un tercer que no coneixes et diu has de veure això o fer això, que si no ho descobreixes per tu mateix, i la majoria de nosaltres ho hem fet per nosaltres mateixos i és més efectiu.
I que suposo que tampoc no es tracta de convertir a tota la població en vegans, perquè hi haurà gent que no vol, no? Però sí de denunciar el maltracte que es fa amb aquests animals i que tots com a consumidors hauríem de demanar, no? Doncs que es respecti. Doncs
Exacte, aviam, el món ideal i utòpic pels vegans és que tots fossin vegans i que visquessin sense maltractament.
Però de moment és una quimera, no?
De moment és una quimera molt utòpica, sí. Però, bueno, passa a passa, i el que nosaltres pensem és que com més informació tingui la gent, com més accés a les condicions en què estan els animals puguin tenir els consumidors i consumidores, més gent es replantejarà el sistema que té d'alimentar-se, de vestir-se, etcètera, etcètera.
Mm-hmm. Clar, jo ahir a la tarda empoderar, pensava...
Empoderar els consumidors.
Exacte.
Ahir a la tarda pensava, una cosa és preguntar-me, ostres, el tall aquest de carn, saps, que tant m'ha agradat i que tant l'he disfrutat quan me'l menjava, me l'hauria de deixar de menjar? És una manera de plantejar-m'ho. L'altra és quan em deien, ostres, perquè jo em mengi aquest tall de carn i alimentar aquesta vaca, han d'estar passant gana en aquell lloc on hi havia aquesta fam, simplement pels cereals que no els hi donen per menjar allà, se'ls ha de venir a menjar la vaca aquesta. Ostres, doncs això sí que potser crec que em podria ajudar a fer alguna renúncia, no? Si no fa falta.
I no només això, sinó també a nivell laboral, han de passar-se hores i hores sense cobrar les pagues extres o els horaris intempestius que estan els treballadors dels escorxadors, ja no dic el de Sabadell perquè el desconec, però d'altres escorxadors en els que sí hem estat i hem vist un riu de gent entrar i sortir, la majoria d'ells immigrants, que deuen tenir unes condicions pues, que haurien de veure's, no? És a dir, el reflex no és només també a l'Àfrica o a països que no siguin aquí, sinó la nostra pròpia terra, com deies. O sigui que hem de mirar quina repercussió té aquest tros de carn, no només en l'animal, que és també el que venim a denunciar nosaltres, sinó al món en general i a la nostra comunitat també en concret.
Aquestes accions, però, hem de recordar doncs, que de moment no salven els animals del seu destí. Vosaltres us heu plantejat alguna vegada alliberar-los o això és anar molt més enllà perquè vosaltres doncs, voleu fer aquests actes més pacífics, més de denúncia i prou?
A vegades hi ha rescats. A vegades en aquest tipus de vigílies, depenent de on ens trobem i quin tipus de camió i quin tipus de treballador ens trobem, si és un treballador d'aquests, diguéssim, propers, no? Dels que hem estat parlant abans, doncs es pot arribar a negociar un rescat. Es pot arribar a negociar un rescat i sí que evidentment hi han hagut doncs, gallines, pollastres, algun xai, algun porquet que s'ha rescatat.
O sigui, què es fa amb aquests animals?
Es porten a un santuari, primerament.
Un santuari?
Un santuari d'animals o una granja, però diguéssim una granja...
Respectuosa.
No, una granja que no els utilitzarà per l'explotació i per vendre'ls i per consumir-los, sinó per tenir-los i alimentar-los i conviure amb ells i punto.
Tenim granges d'aquest tipus aquí al Vallès?
Hi ha santuaris, granges... les desconec, hi ha santuaris, el Santuari Ogaia, hi ha l'Hogar, hi ha diversos. Sí.
No està bé, anirem a fer una visita. Et volia preguntar també, clar, tots aquests comiats, aquestes vigílies s'han fet ara virals, no? Estan sortint molt a les xarxes socials, de fet a mi una de les imatges que m'impactaven no només era veure els ulls dels animals, no? que expressaven doncs, aquest patiment, sinó també veure tanta gent, no? Fent doncs, aquest comiat, però tothom, gairebé tothom, amb un mòbil a la mà, no? Suposo que per denunciar aquest fet, i això ha fet que els mitjans de comunicació també en parlem. Us ajuda, no? Suposo, aquest postureig que molta gent potser pot veure com un fet crític, no?
No és postureig, és com t'he dit abans, no? És el segle de la informació. Tots tenim telèfon mòbil, o la majoria tenim telèfon mòbil i xarxes socials, i tots tenim d'una mitjana entre 200 i 300 persones que ens segueixen, d'altres que són més influencers, doncs tindran un miler o menys. Si pengem un vídeo que té doncs, aquesta repercussió d'entre 200, 300, 500 per les 50 persones que érem ahir, doncs es pot fer el càlcul, no? Pot arribar el que passa a unes 10.000 persones. Només parlant de la gent que ha assistit a aquestes vigílies, que normalment no som 50, hi havia més persones, però bueno, que s'agraeix que hi hagi persones. Però que els mitjans de comunicació facin aquest ressò, que els mitjans de comunicació vinguin i gravin què és el que succeeix als camions, què és el que nosaltres volem que se sàpiga, què hi ha dins del camió, no que la gent hi va, sinó què passa en el camió, això ens és de gran ajuda perquè s'arribi a veure pels consumidors, pels usuaris, què és el que arriba a l'escorxador.
Clar, De fet, la Sandra, una de les participants, ens comentava que la mateixa de Safe Movement està gravant imatges per fer aquesta difusió que explica el Carles i fer productes propis, però a vegades el que es troben és que ho obren els mitjans de comunicació i una mica la crítica és que es retrata el fet aquest d'ai mira, quatre friquis plorant abans de que entrin els animals a que els matin, i darrere no s'explica quina és la proposta, no?, que es fa des de l'animalisme o des del veganisme. Sí que és cert que ells van aconseguir aquestes imatges per poder donar-li aquest impuls, no?, però després resulta que potser a vegades queda escapçat el missatge només amb uns que ploren quan els animals els porten a matar.
Tot i que haig de dir, i que m'ha sorprès, perquè jo he estat fent doncs, allò una mica de documentació i mirant altres mitjans, i la veritat és que tothom ho ha tractat força, de manera força respectuosa.
Sí, ens ha sorprès això
a
també.
A mi m'ha sorprès.
Positivament.
Positivament,
que és com
sí.
hauria de ser, perquè realment el moviment, sí, com heu vist, és un moviment que no vol imposar res a ningú, no, és un moviment pacífic, és un moviment tranquil, i per tant no és un moviment que vulgui tenir un impacte negatiu ni en els mitjans ni amb la gent que treballa, ja ho saps, o sigui, la nostra premissa és aquesta.
Us volia fer una pregunta de un cop el camió marxa, què és el que passa, no? El camió reprèn la marxa i vosaltres què és el que feu? No sé si doncs feu una mena de comiat, alguna catarsi, no sé quina és l'acció.
El camió, bueno, normalment les vigílies duren doncs unes 3 hores, 3-4 hores, que hem vist també en algun mitjà de comunicació que parlàvem de 10-15 minuts, això és fals, estem unes 3-4 hores, val? Llavors entren diversos camions, hem arribat a estar vigílies de porcs en el que entraven 15 camions de porcs, uns 200 porcs més o menys cada camió. Per tant, el camió entra, nosaltres ens donem suport entre nosaltres, i quan marxa el camió estàs pendent de quan arribi un altre, perquè saps que no paren de sortir i entrar.
I quan arriba l'altre el que feu és això, no? Doncs acariciar els animals, si podeu doncs els hi doneu de beure, no?
Quan donem per finalitzada la vigília, que és quan acaba l'hora, sí que és quan tots doncs ens acostem, xerrem una miqueta, expressem com ens sentim i ens acomiadem, punto.
Clar, i una cosa que estàveu parlant abans, per exemple, el fet de si més enllà d'aquesta acció es pot alliberar, precisament la Sandra m'explicava que a la que això passa una mica de més enllà de friki, què passa? Reben denúncies directament per terrorisme, la gent que fa accions més contundents, no? Llavors, clar, mentre només sigui anar a saludar-los i tal, es pot vendre com una mica aquesta imatge de que només és testimonial, a la que algú va més enllà, fa un alliberament bèstia o una acció de cremar alguna cosa, clar, llavors directament la resposta és molt més contundent, no? Et poden acusar de... Això passa en el món anglosaxó, ens deia la Sandra, no? Et poden acusar de terrorisme, no sé quants anys a la presó...
Ecoterrorisme,
ni idea. Exacte.
Ecoterrorisme, sí. Sí, això el món anglosaxó... Mira... Pensem que els lobbies, no? Però el lobby de la carn i el lobby de la llet i el lobby de tot aquest tipus de matèries primes és molt potent, i en països grans com Estats Units és el primer, podríem dir que el primer o el segon darrere les armes. Per tant, si veuen amenaçada la seva economia, aquest tipus d'empreses, encara que siguin per quatre friquis que ploren, però si els hi volen treure números, si els hi volen treure calés, si els hi volen robar matèria prima, com ells els anomenen, han de posar mitjans. I el mitjà va ser una sèrie de lleis a principi de la legislatura de Bush fill, una sèrie de lleis per al final criminalitzar no només actituds sinó pensaments. En aquest cas també va ser criminalitzar una miqueta el fet de posar-te davant d'un escorxador com estem nosaltres aquí als Estats Units. No és tan fàcil.
Doncs a Carles Llorente i Pau Durán, moltíssimes gràcies per explicar-nos doncs aquestes vigílies, aquests actes de protesta per denunciar el maltractament animal i l'explotació d'aquesta indústria alimentària. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bon dia.
Gràcies. Bon dia.